Núria Goterris.
Estás a la 92.2 FM.
Cinc minuts, els que passen de la una de la vesprada. Comencem el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la campanya Mar i Muntanya de la Diputació, que ha descobert el patrimoni natural castellonenca amb més de 4.100 estudiants.
La Diputació de Castelló ha convertit durant el passat 2017 a un total de 4.140 estudiants de la província en els millors prescriptors de l'excés patrimoni natural castellonenc, gràcies a la nova campanya de divulgació del territori provincial per a instituts Mar i Muntanya, ideada per la Diputació. En la seva segona edició han sigut un total de 110 instituts els que han participat en aquest programa, que ha permès realitzar 89 excursions a l'interior i 21 a la costa castellonenca. Amb l'esport com a fil conductor d'aquesta posada en valor del patrimoni natural de Castelló com el millor escenari per a la pràctica esportiva. El diputat d'Esports, Lluís Martínez, ha posat en valor l'excel·lent acolliment que està tenint entre la comunitat educativa aquesta iniciativa provincial, ideada per a fer de l'entorn natural i paisatgístic de Castelló un entorn formatiu i esportiu envejable. El binomi costa interior fa d'aquesta província un territori únic que hem d'enaltir tots, si el primer pas per a fer-ho és conèixer-ho. En aquest sentit, Martínez ha destacat que els innombrables recursos naturals que construeixen el nostre patrimoni natural s'han convertit en els verdaders protagonistes d'aquesta campanya provincial.
No en van estar 3.479 els estudiants de secundària de fins a 89 instituts de Castelló que han pogut viure una experiència única envoltats de naturalesa i de l'essència que convertís l'interior de Castelló en un territori replè d'oportunitats i del que, assegura Martínez, es podem sentir molt orgullosos. Els pobles entre els que han transcorregut de les rutes de l'apartat muntanya són, entre altres, Vistabella, Benafigos, Castell de Cabres, Herbers, Ain, Espadella o Fredes. I continuem parlant de la Diputació, que ha instal·lat ja 350 detectors per a prevenir incendis urbans com a part de la campanya Junts Fem Prevenció.
L'entitat provincial ha instal·lat ja un total de 350 detectors de fum per a previndre els incendis urbans com a part d'una ambiciosa campanya Junts Fem Prevenció, dirigida a contribuir a l'objectiu de zero víctimes per incendis a la província de Castelló. I és que precisament durant l'hivern, el període de major risc d'incendis urbans, degut al mal ús dels sistemes de calor en la llar, el govern provincial instal·larà gratuïtament aquests dispositius d'alerta i prevenció contra incendis en les vivendes de les persones majors de 70 anys que viuen a soles a la província de Castelló. El diputat de Bombers, Lluís Rubio, ha explicat que facilitaran la instal·lació gratuïta de sistemes de prevenció en un dels col·lectius amb major risc de sofrir incendis en els seus llars. El benefici social d'aquesta iniciativa supera el cost que suposa per a la Diputació, doncs instal·len una tecnologia que salva vides i dona autonomia a moltes famílies, doncs permet a molts majors que puguen seguir vivint sols i a les seues famílies que estiguen molt més tranquil·les. Cal recordar que les persones interessades en la instal·lació d'aquests detectors contra incendis poden sol·licitar-ho a través del telèfon 964 35 96 06.
L'any 2017 va haver a la província de Castelló un total de 247 incendis d'habitatge. Respecte a les víctimes derivades d'aquests incendis, s'han produït 25 ferits i 4 persones han perdut la vida. I ha que tenir en compte, recorden que els beneficis de la instal·lació d'aquests sistemes són molts per a les persones majors que viuen a soles. En general, ho són en particular per a aquelles que residixen en un xicotet municipi de l'interior. I parlem ara del recolzament de la Diputació al sector lacti provincial i el foment del consum dels productes com a part de Castelló Ruta de Sabor.
El president provincial Javier Moliner ha visitat l'empresa Tot de Poble, ubicada en les coves de Vinromà, on s'ha ficat en valor l'important motor econòmic i d'ocupació en l'àmbit rural que suposa el sector agroalimentari en Castelló. Des de la Diputació estan treballant per ficar en valor la qualitat dels productes elaborats en la província i per fomentar el seu consum, per consumir productes de Castelló. És garantir l'ocupació de centenars de persones i crear noves oportunitats econòmiques en els pobles, algo especialment rellevant en les zones rurals de Castelló, assenyalava Moliner. El president ha conegut en primera persona els processos d'elaboració d'aquests productes lactis en una empresa que elabora formatges de manera tradicional seguint el procés íntegre de producció, des de la cura de les ovelles fins a la formació manual de les peces. En aquest sentit, Moliner ha fet rellevància en que consumir productes de Castelló suposa, a més de consumir productes de primera qualitat, tornar la riquesa al territori. Estem en condicions d'assegurar al consumidor que aquesta aposta d'escollir productes de la terra no li va defraudar, però és que a més està ajudant a consolidar empreses, llocs de treball i amb això més oportunitats i més població en els municipis de la província. La Diputació està contribuint a la seva campanya Tria Castelló a millorar les previsions de venda de productes castellonencs durant el període nadalenc.
El govern provincial ha destinat 150.000 euros a aquesta campanya de sensibilització adreçada als ciutadans castellonencs amb tal d'ajudar l'augment del consum de productes autòctons. Així, mitjançant la marca guia Castelló Ruta de Sabor, la Diputació ha volgut motivar el consum de la gastronomia castellonenca precisament al període de major consum agroalimentari de l'any. Anem amb actualitat de municipis. Ens aturem a Castelló. Serà ciutat cardioprotegida amb desfibriladors en els edificis municipals.
Castelló serà una ciutat cardioprotegida en 2018. El treball conjunt de les regidories de Salut Pública i Seguretat Ciutadana, dirigides per Mari Carmen Rivera i Antonio Lorenzo, respectivament, va fer possible aquesta aposta, que el seu objectiu és fer de Castelló una ciutat saludable. Rivera ha explicat que el projecte està en marxa i l'estratègia contempla la instal·lació d'un total de 30 desfibriladors en edificis municipals i punts estratègics de gran afluència. L'últim que s'ha col·locat ha sigut en el Palau de la Festa i en les pròximes setmanes s'anirà dotant gradualment d'aquests equips a altres dependències. Ara mateix, 16 espais esportius ja disposen de desfibriladors. Les pròximes dependències que disposaran en breu d'aquests equips van a ser el recinte de la Pèrgola, la central de la policia local en l'antiga caserna Tetuan 14, l'edifici nou en el centre de la ciutat, les tinences d'alcaldia Grau Nord, Sud, Est i Oest, dos vehicles de patrulla de la policia local i un altre d'intervenció de bombers, també els centres escolars CEIP Castàlia i CE Castellvell. Amb tot, Rivera ha assenyalat que es tracta d'estar preparats per actuar de forma immediata quan una persona pateix una aturada cardíaca, enfortint així la cadena de supervivència, ja que es parla d'un problema molt greu de salut pública, un problema que representa un risc mortal per a un ampli sector de població, i és per això que el govern municipal ha impulsat una determinació a aquesta acció.
Per la seva banda, Lorenzo ha manifestat que el personal d'aquells centres municipals en els quals es van instal·lar aquests aparells estan rebent una formació específica sobre reanimació cardiovascular i la utilització dels equips. Cal destacar que 22 d'un total de 30 desfibriladors han estat adquirits pel propi consistori de Castelló, 7 han estat cedits per la Diputació i el que s'ha instal·lat en Rafalafena ha estat comprat pel propi club. Ens anem ara a Cabaonda, que instal·la 3 dispositius electrònics d'informació turística.
L'Ajuntament d'Onda ha instal·lat 3 dispositius electrònics d'informació turística en diferents punts de la localitat per a facilitar les experiències dels visitants i promocionar els llocs d'interès i empreses del municipi. El tinent d'alcalde de Dinamització Econòmica, Ángel Badenas, ha explicat que han instal·lat 2 aparadors electrònics tàctils en la Turisdinfo i en el Castell, on ja existeix atenció al públic per augmentar la informació i que aquesta siga permanent durant 24 hores i tots els dies de l'any. A més, s'ha situat un quiosc en l'entrada a la zona esportiva que també oferirà informació permanent a totes les persones que es desplacen a Onda, a la gran quantitat d'esdeveniments i competicions esportives que es celebren en la localitat. La instal·lació ha costat 18.500 euros i ha comptat amb una subvenció de 8.325 de l'Agència Valenciana de Turisme.
En aquest sentit, Badenas ha destacat que en la darrera visita que es va efectuar a Fitur, l'alcalde Ximuguet i el propi regidor van comprovar com aquest tipus de dispositius estava funcionant a altres localitats similars a Onda i per això es va iniciar un treball per a poder instal·lar aquestes pantalles informatives al municipi. Així, els visitants podran trobar un directori amb informació dels llocs que visitar, així com les activitats que durà a terme en el nostre entorn. En definitiva, en diu Badenas, es tracta de tres oficines de turisme virtuals que resulten molt cridaneres i atractives. I ens quedem ara al Almassora, que activa la prevenció davant la violència masclista exercida mitjançant les noves tecnologies.
El Departament d'Igualtat de l'Ajuntament d'Almassora ha difós entre l'alumnat de segon d'ESO del municipi el missatge de la campanya No em toques el WhatsApp, la meua vida la controle jo, a través de la qual la Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat pretén que la joventut aprenga a detectar les manifestacions i actes masclistes en el vessant derivat de les noves tecnologies. En total, uns 200 alumnes han assistit a les xerrades impartides durant les sessions de tutoria d'Elies, Álvaro Falomir i Vilarroja. Així doncs, l'Institut Valencià de les Dones ha proporcionat part dels materials vinculats a aquesta campanya informativa. L'agent municipal d'Igualtat ha completat les sessions amb propostes i dinàmiques de grup que han permès als adolescents generar un canvi d'actitud i treballar les relacions sanes, a més de desmuntar estereotips en les relacions afectives i sexuals.
La regidora de l'àrea, Susana Nicolau, ha incidit en que cada vegada s'inicien abans els patrons de conducta que poden derivar en situacions de violència de gènere, i per a aquest motiu cada vegada aquest tipus d'actuacions van dirigides a persones més joves. Per a la regidora, l'educació és una peça clau en el puzzle social i una via directa per a introduir valors com la igualtat i el respecte, així com treballar aspectes com l'autoestima i els límits. I així a la localitat, ha hagut plenari aquest matí amb dos punts, en aquest cas una proposta de modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI en 2018 i també una proposta d'aprovació de l'expedient de crèdits extraordinaris, en aquest cas un préstec per a fer front a diferents despeses municipals. Aquest segon punt li explicava la regidora, en aquest cas Sabina Escrig d'Hisenda. També ha estat un ple una miqueta tens en quant a temes urbanístics.
Doncs sí, perquè s'han parlat molts aspectes. Per exemple, s'ha parlat també de l'IBI, del tema de l'IBI, que és un tema molt conflictiu, que sabem que l'oposició sempre, no?, està traient-lo a la llum, sobretot per aquesta pujada que va haver el passat 2017 i també per aquest anunci de l'alcalde de la ciutat de que s'anava a congelar, no?, per aquest 2018.
Doncs anem a escoltar ara sí a la regidora Escrits, que parlava en aquest cas del segon dels punts, d'aquesta aprovació d'un crèdit extraordinari.
Bé, el senyor alcalde ja té damunt de la taula pues, les sentències, els juïs, les demandes que anem patint des de fa 6 anys, des de que van començar a governar en maig de 2011. I és un goteig constant. Tots els dilluns en la Junta Local de Govern tenim alguna alegria en el tema de l'urbanisme i ese urbanisme a cost zero que està costant milions i milions d'euros a l'Ajuntament de Vila-real i que repercutís en la butxaca dels ciutadans i ciutadanes de Vila-real. I aquí tindria que repercutir és aquells que van fer l'empastre. En aquest punt que portem ara al plenari, el que anem a fer és aprovar una modificació de crèdit per a traure un préstec per a pagar sentències del jurat d'expropiació per un montant de 4.345.000 euros i per a pagar l'anualitat de la compra del Gran Casino amb un import de 550.000 euros. I que no ens té que donar vergonya fer casa, fer patrimoni, fer història, guardar la història, guardar el patrimoni. En el cas dels 4.345.000 euros, hi ha que recordar que portem pagats per sentències urbanístiques més de 20 milions d'euros en 6 anys. Més els 15 milions d'euros en el famós préstec de 20 milions d'euros que més mal gestionat no se podia fer. I que ho he dit moltes voltes. És que si ens toca la loteria ens costa més l'espart que l'escurar. És que si l'amortitzem ens costa més amortitzar-lo que anar pagant-lo poquet a poquet. Miren, és una situació insostenible l'urbanisme a cost zero del PP. Ens està costant sangre, sudor i làgrimes, i diners, molts diners. I és que hem acabat així perquè en breu, i és que no acabarem així, és que en breu tindrem més sorpreses urbanístiques. Una altra alegria urbanística, un altre dilluns de Junta Local de Govern, una altra sentència. En 16 anys de Partit Popular, el Partit Popular va jugar al monopoli urbanístic, va expropiar sense pagar, va fer ocupacions directes sense pagar, Va obrir avenides sense pagar, però és que sense iniciar expedient. Va fer jardins que no va fer ell, que van fer els propietaris. És que el jardí Jaume I, no és que deguem el terreny del jardí Jaume I, és que devem als propietaris la construcció del Jaume I.
I aquesta era part de l'explicació d'aquest punt que s'ha tractat avui al plenari de l'Ajuntament de Vila-real. Arribem a punt de la 1:20, una pausa, de seguida més convidats a la 92.2.
Shopping Center, calle Germanías, antiguo Mercadona Vila-real. Un gran centro de compras, los mejores artículos al mejor precio. Gran variedad de adornos y detalles navideños. Shopping Center, calle Germanías. Antiguo Mercadona Vila-real.
¡Ey! ¿Te cuento un chiste?
Es preciso.
Bueno, va, mejor te cuento un precio. De lunes a miércoles, la familiar que elijas a 6,99 euros. Un precio de risa, y no los chistes.
Domino's Pizza Vila-real, en la Avenida Italia 58. Llámanos al 963-087-199.
¡Domino's Pizza!
Discoteca Época. Música de ayer, hoy y siempre, con entrada gratuita y parking. El mejor lugar para divertirse estas Navidades. Discoteca Época. Avenida Castellbell, antigua Nacional 340, Castellón. Ferretería Segur Ford, tu ferretería de confianza en Vila-real. Expertos en venta y reparación de pequeños electrodomésticos y máquinas de coser, así como reparaciones del hogar en general. Además, disponen de grandes ofertas en bombillas LED y si no encuentras lo que necesitas, te lo consiguen. Ferretería Segur Ford, Avenida Francisco Tárrega 25 bajo, Vila-real. ¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía, cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido. Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria. Descuentos de liquidación hasta final de existencias. Te esperamos. Visítanos en calle Pérez Tercer 29 de Vila-real. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
Estimat Rei Max, este any m'ha portat prou bé. Perfa, no us demane que ajudeu a tots els xiques que s'estan passant mal. M'agradaria que foren feliços. Gràcies.
En Vilatenda tens l'oportunitat d'aconseguir-ho. Fes les teues compres aquests Nadals i una part d'aquestes es destinarà a causes solidàries. Compra amb cor. Compra a Vilatenda. És un projecte de Fundació Caixa Rural Vila-real.
I anem a parlar de música i en concret d'aquesta versió que s'ha fet amb el segell de la localitat, amb Sabor Vila-realenc, i que ja han visitat milers de persones. Ara ho parlem perquè les xifres en les setmanes que porta en marxa són importants. Ens referim a aquesta versió de Santa Claus Coming to Town a càrrec de Music Adversion i la Charanga Reality Show, i tenim així a representants d'ambdues formacions musicals. Des de Music Adversion, Marc Atxora, molt bon dia. I també ens acompanya, en aquest cas com a representant de la Charanga, David Cubedo. Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, estem parlant d'un vídeo que, òbviament, en les dates que estem, doncs pega, que està a Nadala, i que en un dia 1.700 visites a YouTube i ara hi ha més de 5.000. No sabem si esperàveu una repercussió tan gran.
Pues no, en cap moment esperàvem algo així. Vam fer el vídeo perquè mos, primer perquè mos veia a nosaltres i volíem tindre algo xulo dels dos junts. Uh-huh. I en cap moment esperàvem algo així, en cap moment.
Uh-huh. A més, satisfets, no?
Sí, la veritat és que sí, a més és una experiència nova perquè en la xaranga normalment en Nadal fem algun vídeo o això, però que solia ser un resum de
dels
millors moments,
no?,
de l'any o això, però clar, el quedar un dia, gravar el vídeo, gravar l'àudio i tal, doncs és una experiència nova i gratificant per a tots, uh-huh, els, per a tots els membres.
A més, suposem que ja després, veient el tiro que tenia l'Ajuntament, va dir que no mos ho agenciarem una miqueta i farem que siga la felicitació del consistori i diguem així que també esteu guai, no? Us han utilitzat entre cometes.
Sí, nosaltres molt contents també perquè s'ha valorat el nostre treball, ja que tota la xaranga i part de música d'actuació anem de Vila-real, uh-huh, el van gravar al Teatre Estretge, que ens van cedir sense cap problema, i molt contents de que l'Ajuntament hagi valorat el nostre treball i l'hagi utilitzat com a la seva felicitació de Nadal.
Uh-huh. Anem a parlar, ara parlarem de com vau arribar al treball conjunt, però ens agradaria per separat saber, la xaranga ara parlem perquè porta més trajectòria, si vos sembla comencem per la més nova, no? Musical Version, com va sorgir aquesta iniciativa i quin és l'objectiu que teniu?
Pues Musical Version la vam fundar ara farà 3 mesos o així. Érem membres de tots, la xica que canta, que és Esmeralda Navarro, i Alberto, un altre xic cantant. Uh-huh. Érem companys meus en l'Orquestra Montesol, hem sigut tots músics de l'Orquestra Montesol durant, jo i Alberto, 8 anys, i Esmeralda 5 anys amb nosaltres. I pues farà ara el març passat, crec, es va casar la cantant. I vam decidir fer alguna versioneta per a que ella cantara en la seva boda. I ens va agarrar el cuquet i vam dir, va, anem a fer algo tot xulo que si fora en conjunt nosaltres i fem vídeos. Uh-huh. I això, en setembre vam penjar el nostre primer vídeo al canal i ara ha anat creixent a poc. I la finalitat en el que fem no és ni tindre ni traure actuacions ni aconseguir... De moment l'estem fent per gust, perquè volíem fer algo de qualitat nosaltres, gravar vídeo, ja que tenim companys de l'Orquestra Montesol, que és el tècnic de vídeo i el tècnic de so, uh-huh, que ens ajuden en tot i ens graven sempre que això, i no ens costen molts diners, doncs vam decidir fer algo així, no? Començar a pujar vídeos en la finalitat de passar-ho bé i tindre algo de qualitat.
Més o menys teniu, diguem, alguns estils o artistes referents per a fer les covers o no, diguem que tot va bé?
Sí, en aquest moment és el que ens ha vellit. Vam fer alguna versió de Sabina, d'Extremoduro, més clàssiques, i després fem el que ens ha vellit, el que està pegant en aquest moment a la ràdio, que ens ha vellit fer alguna versió més diferent, no? Que no siga... Podem fer o flamenco, o fer salseta, rumba, el que ens avellis en aquest moment, agarrem el tema, uh-huh, i el modifiquem, la instrumentació, per a que
plegar
la versió.
Sí. Uh-huh. En aquest cas, tu al pià i les veus o incorporeu algun altre instrument?
Vam començar en fent piano, percussió, algo de caixó, uh-huh, i la veu. I a poc hem anat ampliant instrumentació, ara tenim ja un guitarrista que està sempre amb nosaltres, que és Jorge Girona. Les veus han anat tornant cada un quan podia i hem anat també introduint ara últimament un baix i que també toca percussió, doncs per als vídeos tenim variem la distribució d'instruments, uh-huh, fins a plegar a la reality show que és
que
una ja, big band, no?, sencera.
Que ahí sí. Té un bon grapat, perquè quan sou, David?
En la reality show, en els dies normals, som 11 persones. El que passa que, clar, també som gent que està fora estudiant, moltíssima gent, treballant, i clar, n'hi ha actuacions que potser som 9 o 10 persones, però en la plantilla completa som 11 persones.
I ja porteu una dècada, no?, deies, en marxa.
Sí, realment, com a reality show portem 8 anys, el que passa és que abans teníem altres projectes ja conjuntament en les mateixes persones, que ja superem els 10 anys tocant junts tots.
Sí. Així que ja vos coneixeu, sou una família, no?, i la sí. Complicitat suposem que
la, és... La veritat és que si només mirant-nos ja ho tenim tot clar.
Perquè suposem que també veniu d'altres experiències musicals, algú de la banda, no?
Sí, la veritat és que quan vam fer la primera xaranga que vam formar érem tots gent de la banda, i dels que som ara de la reality show també som al complet, tot gent de la Unió Musical a Lira, d'ací de Vila-real també.
Així que diguem que teniu una part més formal i després la xaranga, que ja hi és...
Sí, en tot i així la xaranga també ens agrada mantindre la serietat, sempre ens agrada oferir un producte de qualitat i oferir sempre una serietat, no ens agrada anar per ahí donant mala imatge, o sigui, això ho tenim molt clar nosaltres.
S'ha de cuidar molt la imatge, sí. Òbviament la xaranga s'associa a festa, perquè és així, però amb uns criteris de qualitat.
Sí, de fet nosaltres, a banda d'anar per el carrer tocant d'actuacions normals, o que sé, despedides, aniversaris, festes, també fem espectacles de parats en un escenari i hem tocat a vegades a l'auditori també, fent concerts de diguem més serios, i són les dos versants que tenim de la xaranga, la part més festiva i després una part més seriosa de concerts en parats.
Que també, diguem, són versions, no? Que al final...
Sí, no. Sí, el que toquem sempre són versions, normalment depenent del públic al que anem a tocar, acoplem el repertori i tenim de tot, des de salsa, bachata, cançons festives de carrer, fins a, jo què sé, cançons de Los Secretos, cançons de Mecano, toquem un poc de tot.
I així, no? Cadascú per la vostra part va arribar a aquest projecte, aquesta cançó de Nadal. Qui va dir, escolteu, veniu, ho fem junts? Com va sorgir la possibilitat del treball?
En principi va ser idea meva. Sempre havíem tingut la xaranga, la idea de fer algun vídeo de Nadal que algo de qualitat i que poguérem manejar-ho. I este, quan vas començar el projecte, que teníem cantants, teníem... En este projecte teníem... a final teníem el que ens faltava en la xaranga per fer un vídeo aixina, que era veu, piano i més instruments electrònics com un baix elèctric o una guitarra. Entonces, a això ja tindreu jo en música de versió i també me de la xaranga va dir, què vos pareix si fem algo en junt col·lectiu, ja que tots els vídeos de Nadal, siga Michael Bublé o Cristina Aguilera, sempre van acompanyats d'una big band. Jo, pues, si podem fer la big band en la xaranga, cridar a més músics amics nostres perquè siga tota una big band completa i fer algo aixina gran, un espectacle gran que podem fer, i claro, tots se van sumar en seguida, tots van ajudar, perquè ahir hi va molta feina de gestió, de buscar teatre, crear tot el que és l'escenari, decoració, tarimes, tot això vam tindre que fer nosaltres en els mitjos que podien aconseguir. Entonces vam estar pues, quasi 2 mesos preparant...
Sí, el vídeo realment són 2 minuts, però, però... la feina que n'hi ha darrere és de 2 mesos i de a lo millor, que sé, vam estar 5-6 hores gravant.
6 hores gravant el vídeo.
Sí, sí.
I 5-6 hores més gravant el
audio.
A part, no?
Sí.
Perquè clar, la sonoritat també s'ha de tindre en compte, no?
Sí,
clar.
A banda es grava, o sigui, vam gravar en un estudi el que és tot el so, i el dia del vídeo ja estava gravat el so, i per a gravar el videoclip és...
Claro, l'anàveu escoltant, no?
Clar,
igual.
Clar.
Per a tindre una bona qualitat sonora, és molt, molt difícil gravar un vídeo i gravar el so alhora. És molt difícil. Entonces, lo bo és, graves el so en un estudi, s'edita el so i s'aconsegueix la major qualitat i després el vídeo se grava sobre l'àudio que hi ha. Fer un playback, és fer un playback.
Però bueno, ha quedat vosaltres satisfets, no?
Sí, sí, clar, molt satisfets.
Resultat.
Per a repetir?
Sí, sí, sí. I tant que sí. Ara volem seguir fent, ja que
ha tingut
èxit,
no?
Volem seguir fent projectes junts. I tenim pensat, pues, ja que la xaranga sempre feia un concert en festes en setembre, volem intentar fer un concert de música d'adversió i més companys que tenim d'altres grups.
Això és exclusiva, exclusiva.
Exclusiva mundial.
Sí, sí, sí.
Vale, gràcies.
Però sí que ho teníem pensat, i fer algo tots junts, un espectacle més en plan algo festiu, en festes del poble, i fer algo en la plaça i poder tindre, ja que tenim la formació i tenim l'equip, aprofitar-ho i fer algo també per a passar-nos-ho bé nosaltres.
I sí que arribarà en setembre, no?
Esperem,
de maig, no?
Esperem que siga en setembre, perquè és quan tots tenim més temps, tenim l'estiu per a muntar, perquè això sí que té moltíssima feina.
Clar, perquè si 2 mesos per a gravar, tot i que ahir igual no graveu, però clar,
no,
això
però
se multiplicarà.
No, però per a un concert d'hora i mitja fa falta molta feina darrere, encara que la gent moltes voltes va a un concert i no diu m'ha agradat o no m'ha agradat i ja està, però darrere d'un concert pensar el repertori, els arreglos, quedar per assajar, és complicat i porta molta feina.
Heu comentat que actuar junts sí, però gravar, vos agradaria tornar a gravar o diu, mare, això és un jaleo que no
com... Sí,
sí, sí.
Gravar també, no?
Clar, quan ara jo soc l'arreglista de música d'adversió, entonces pensem més o menys les cançons que ens agrada fer i pensem l'arreglo. Entonces, quan vegem que alguna cançó que de les que estan pegant o que ens avellís podem incluir part de la xaranga o tota la xaranga o això, sempre ho farem, sempre que puguem ho farem.
Ara ja s'ha despertat la fiera i ja a veure com l'apareu.
A més, la música està feta per compartir i si ho fem en un vídeo estem arribant a moltíssima més gent que si tocarem en un auditori o en una plaça podria vindre a veure-nos.
I suposem que no només pel YouTube, sinó igual també per WhatsApp, no? Haurà corregut molt.
Home, l'Ajuntament ha fet els seus difundits de WhatsApp, agarrar el vídeo que van fer i l'han enviat a tots els seus contactes i tot, molta gent que són externs a nosaltres, que no tenen res a veure ni en la xaranga ni en la banda, ni això, ens han dit, vos he vist en el vídeo que m'ha enviat l'Ajuntament.
I dius, pues ja està bé.
Sí. Tots molt contents.
S'ha crescut la criatura ràpid, però sí, bé, no? Sí. Perquè ho vau penjar el 14 de desembre, crec que va ser per ahí, per ahí, a mitjan de mes, sí, seria?
Una setmaneta abans de Nadal, crec que
el,
ho vam ficar.
El 17, crec, el 17.
Per ahí, no, va ser, sí. O sigui, que realment ha anat ràpid l'assumpte.
Sí, sí, sí.
Sí, en menys d'un mes, la veritat que ha corregut prou.
Així que, bueno, bona senyal, no?, que agrada, que oferiu un producte de qualitat i ja veurem a veure cap a on va, no?, aquesta andadura musical.
Nosaltres, de moment, fem el que ens agrada, ho fem molt a gust, doncs no ens suposa cap esforç, a part del temps que invertim.
Bueno, que no és poc, no és poca cosa.
Però se fa en gust.
Sí. Bueno, i si algú vos vol en conjunt... També suposem que les contractacions benvingudes siguen, no?
Contractacions que... a partir d'avui ja poden començar a cridar.
Que està bé, l'amor a l'arte és molt bonic, però si se cobra una miqueta, doncs encara millor, no?
Millor.
Doncs ens agradaria que, per si algú encara no ho ha vist o no li ha arribat, que ens comentareu com podem fer per a gaudir d'aquesta Nadala, com la podem topetar.
Pues hauríeu d'entrar en YouTube i posar música adversió. Això és el nostre canal i des d'ahir ja està, d'ahir es pot veure el vídeo. Punxes en Santa Claus Coming to Town i està ahí el nostre
sí,
vídeo.
I si no, si m'ho seguís algú també des del Facebook de la xaranga o això també està penjat ahir. L'enllaç és el mateix, per tant...
El mateix, igual, va al mateix lloc.
Sí, en el Facebook de Musical Versió també el tenen penjat, també per tant, se pot trobar de moltes maneres.
Doncs recordem que és la xaranga Reality Show i Musical Versió. Xics, moltes gràcies per estar així, presentar-nos aquest projecte i esperem poder parlar pronte de més iniciatives conjuntes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
a vosaltres.
I nosaltres ens quedem gaudint una mica més d'aquesta versió de Santa Claus is Coming to Town.
Aquestes festes nadalenques, fes les teues compres als comerços de Vila-real. Els teus éssers estimats es mereixen el millor. I per això, la millor opció és confiar en els establiments locals. Una aposta per la proximitat, un tracte personalitzat i productes de qualitat. Aquest Nadal no dubtes i compra als comerços de Vila-real. Bones festes, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en comerç.
I un dimecres més obrim aquest espai de tradicions i en aquest primer programa de 2018 anem a parlar d'un esdeveniment ja tradicional, tot i que, com han comentat en la presentació, és des de fa 6 o 7 anys quan realment ha tingut una major projecció pública i també social. Ens referim a la commemoració, que no celebració, ara ho explicaran ells, d'aquesta crema de Vila-real, i ens acompanya el regidor de tradicions, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també en aquest cas acompanyat per les dues entitats que organitzen aquest esdeveniment, des de Socarrats Fermí Font, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també des d'Acció Cultural del País Valencià, la delegació a Castelló, Toni Rollo. Toni, molt bon dia.
Bon dia.
Estem parlant, regidors, d'un esdeveniment ja tradicional, no?, quasi un quart de segle celebrant-se així a Vila-real, però que, com bé han defensat, no cal oblidar.
No cal oblidar-lo perquè forma part de la nostra història i la història ja sabeu que si no la commemorem, i ara explicarem què vol dir commemorar i no celebrar, s'oblida. I és per això que cada any tornem a fer d'una manera didàctica, perquè Socarrats i Acció Cultural en això són molt bons, vull dir, tots els participants d'aquesta commemoració, els vestits, tot el que fan és molt didàctic, molt visual, perquè es veig habitatge. Des de l'Ajuntament és des de 2011 que participem institucionalment, fins aleshores ho havien organitzat, Socarràs i Acció Cultural, per si mateixos, que també tenia molt de seguiment, és veritat, però que pense que el suport institucional també canvia una miqueta en la visualització, perquè, clar, el que representen aquests fets precisament és un moment en el que el nostre poble rep un atac a les seues institucions, precisament, per això és bo que les institucions fem costat, la seua llengua, la seua cultura i, sobretot, el seu fet diferencial com a poble. I és el que volem posar així en valor.
Uns fets que remunten a uns quants segles enrere, a inicis del segle XVIII, però ens agradaria també, Toni, que ens recordara, no?, exactament per què aquesta commemoració.
Efectivament, els fets enguany compliran 312 anys. I clar, podria haver oients que pensaren, diu, una cosa tan antiga ja d'això, quan la majoria de la gent que avui en dia viu en Vila-real, a saber els seus avantpassats, si vivien allí, si no, si han vingut d'Andalusia, si han vingut de Romania, si han vingut... Jo crec que és important allò que diríem el record històric d'una col·lectivitat, és a dir, independentment de que una persona, el seu avi hagi que baixar d'Eslida o el seu pare hagi que vingut de no sé on, de per Còrdoba, diguem, la gent ens integrem en una col·lectivitat i per tant assumim mitja mena de memòria col·lectiva. Sobretot, quan la memòria col·lectiva continua pesant i molt sobre les nostres vides. En aquest sentit, el que volem recalcar és que el que va passar fa 312 anys no és purament que en aquell temps atacaren Vila-real, que els saquejaren, que l'incendiaren i ja està, sinó que el Vila-real nou que va sorgir a partir d'això, com el conjunt del País Valencià que va sorgir, no era igual. I era, en molts aspectes, era pitjor. Evidentment, se va atacar la llengua, se va atacar la cultura, se va atacar l'autogovern, se va atacar, per exemple, una cosa que està molt de moda, el finançament. Els oients han de saber que el Regne de València, anterior a l'incendi de Vila-real, a la batalla d'Almansa de l'any següent, s'autogovernava. També econòmicament. Era la Generalitat qui recaptava els impostos i després li liquidava una part al rei en concepte de política exterior, de tropa, d'exèrcit, però la resta decidia com havia de arreglar-la i, per tant, en aquest sentit, decidia quina part anava per a carreteres, quina part anava per a defensa de la costa contra els pirates, en fi, el que quadrava en aquell temps. Òbviament, no estem volent tornar a aquella situació, sinó que estem projectant-la sobre el segle XXI per a reivindicar que els valencians tenim dret a autogovernar-nos també econòmicament i que les nostres autoritats democràticament elegides siguin les que decideixen que dediquem a educació, que dediquem a sanitat, que dediquem a benestar social. Per tant, té una conseqüència de futur. En aquest sentit, és que no celebrem, clar, seria masoquista celebrar una derrota, sinó que commemorem, és a dir, la recordem i la projectem per al futur per a que canvie allò que vam perdre en aquell moment.
S'ha recuperat més de tres segles després tots els valors, no, que es tenien, o encara resta fer aquesta lluita per a recuperar-los?
Home, evidentment, això és un tema del got mig buit i mig ple. Si eres optimista, i volem ser-ho, pensem que s'ha recuperat alguna part important, per exemple, la llengua. Evidentment, el valencià actualment té un nivell d'acceptació i de dignitat, independentment de si la gent el parla o no el parla, molt major. És a dir, avui dia la gent valora com un valor positiu i des de fa pocs anys les nostres autoritats l'estan recuperant també a tots els efectes. O en l'aspecte cultural o en l'aspecte d'autogovern, és cert que en aquests moments el País Valencià té uns nivells d'autogovern que no havia tingut ni en el segle XVIII, ni en el XIX, ni en la major part del XX. Però clar, si mires tot el que ens queda encara per recuperar, per ser d'una manera moderna, contemporània, com aquell País Valencià anterior al Mansa, encara ens queda moltíssim per recuperar, és clar.
I per això, any rere any, es fa aquest esdeveniment, aquesta commemoració. Fermí, com sempre, també, des de que va començar Socarrats l'organització, s'han anat adherint diferents entitats i en guany també hi haurà dues que, diguem, també fan més vistós i més participatiu aquest esdeveniment.
Efectivament, va augmentant el nombre de participants, va tenint cada vegada més reconeixement, hem comentat el suport de l'Ajuntament, darrerament a la marxa cívica també està el Miquelet del Regne de València, que és una associació que recrea aquell període en les seues vestimentes de soldats, els seus fusells. Aquest any també tindrem la Conlloga Muixaranga de Castelló, que és un grup que fan figures i que en diversos punts del recorregut se fa una paradeta i es mostren figures i bé, tot això fa que el recorregut siga més vistós, vinga més gent. Per això també aquest any, igual que l'any anterior, hem editat un fullet el qual repartirem entre la gent que estiga mirant-lo per a que sàpia què és el que estem commemorant. Malauradament no coneixem valencians suficientment la nostra història, perquè només és fins fa no molts anys que s'explica a les escoles i la gent més adulta no ha tingut ocasió de rebre aquesta formació i per tant nosaltres el que pretenem és que se commemora aquells fets, que la gent ho conega i que la gent prea consciència de que som un poble i de que hem de caminar per a recuperar moltes de les coses que varen perdre en la guerra de successió, tot i que com comenta Toni, estem en un camí prou bo, malauradament no falten certs atacs i certes iniciatives que sembla que volen endarrerir aquesta qüestió que és imparable, i és que un poble s'ha de manifestar com el que és i remarcar les seues diferències d'una manera contemporània i actual. Aquest any, a més, tindrem nova presentadora, perquè Glòria Castellote, que és la que ha estat aquests darrers anys, aquest any comptarem amb Beatriz Salas, la periodista de Vila-real també, i tindrem com a portador del penó una persona molt coneguda a la localitat, que és Carles Amiguet. Ell ha estat sempre vinculat a diversos grups de dansa al món de la cultura i considerem, és evident que és una persona en reconeixement molt apropiada per a portar el penó de la conquesta, que és l'única bandera que nosaltres portem com a institucions en aquest acte.
I també recordaré el recorregut, no? Tot i que s'arriba a un punt final on es fan els parlaments i diguem la part més solemne, però també hi ha un recorregut que suposem no varia respecte a anys anteriors.
Sí, efectivament. A les 7 de la vesprada eixirem des del carrer Sortou Carreres, número 38, que és el local que de Socarrats, i d'ahir anirem a l'Avinguda del Cedre, després Pere Tercer, allà a la plaça Baiarri se fan algunes figures, se disparen, fan algunes salves de tirs, ahir tirarem cap a la plaça Major, també se farà una paradeta, i d'ahir pel carrer Major Sant Domènec anirem ja cap a la Torre Motxa, on se faran els parlaments i se farà totes les actes que normalment fem fins que s'acabi tot allò.
També sempre es comenta, i ho han defensat ja, és commemorar, recordar, no perdre, que no es queden l'oblit, però molta gent diu, per a què remenejar, no? I a més ja tants segles han passat, és important, no? També com han defensat tant en la presentació com ara, que això es mantinga viu, no? Almenys el record.
Efectivament, la història no la podem oblidar, hem de recordar, però no en un afany de abans en un sentit de millorar el futur. Si algú no coneix el que ha passat, no coneix la seva història, difícilment pot avançar per un bon camí. És només en aquest sentit que és convenient conèixer la història per a avançar adequadament cap avant.
També ho comentava vostè, regidor, el tema de no negar, no?, els fets que van esdevindre.
Sí, penso que és important no negar-los i és per això que els commemorem cada any. perquè no hi hagi ningú que tinga aquesta tentació que a Europa anomenem el negacionisme i que ve al voltant de pràcticament tots els genocidis, no només genocidis físics, genocidis com a tal, sinó també culturals. Recordem, per exemple, el genocidi armeni o el genocidi jueu, són tots genocidis que al mateix temps tenen els seus anomenats negacionistes. Aquests negacionistes, la Cort Europea de Drets Humans, pretén homogeneïtzar el que representen i el que volem que no esdevinguen, basant-se en el Conveni Europeu dels Drets Humans ratificats per 47 països. Perquè negar una cosa que va passar a vegades té una intenció darrere, és a dir, negar el nostre fet diferencial com a poble, la nostra pròpia llengua, les nostres tradicions, i és això el que, commemorant, recordant històricament, volem evitar, que hi hagi ningú que tinga la tentació de negar res. Per això, el 13 de gener us esperem a tots en la commemoració. A banda, m'agradaria també posar en valor que des de Xàtiva, Pasqual Batalla va iniciar una aproximació a aquesta ciutat, que també es diu Socarrada, perquè també va ser Socarrada, fins i tot li van canviar el nom per desvalencianitzar-la, i per això Cristina Sunyer, que és la segona tinent d'alcalde de Xàtiva i en part Penedès, regidora d'Urbanisme, ens acompanyaran també en aquesta commemoració.
Doncs, tot i que l'esdeveniment va tenir lloc el 12, és el 13, no, dissabte, suposant que també, òbviament, guanyen participació quan és en cap de setmana, així que també ja ho ha comentat el regidor, però ens agradaria que els organitzadors també encoratjaren a la gent a que puga participar en algun punt del recorregut o, si vol, tot el trajecte, doncs també que es puga afegir.
Molt bé, vull ja animar a la gent a que vinga, cada vegada som més la nombrosa, l'assistència, perquè és un acte commemoratiu, però d'alguna manera la seva vistositat i bé, fa que sigui un acte molt, molt atractiu i és necessari per a recuperar això que estem dient, la nostra història, la nostra memòria.
Toni?
Bé, jo voldria recalcar que hi ha molta gent que ve al final, ve a la Torre Motxa a sentir-los, i està molt bé, però voldria animar-los a participar en la pròpia cercavila, que a vegades al personal parisià li dona una mica la veu passar, però jo els animaria a vindre això a la seu de Socarrats i incorporar-se a tot el camí, on ve, i això és important deixar-ho clar, que a banda dels micalets, a banda de la muixaranga, a banda de la representació institucional, ve allò que diríem poble pla, és a dir, gent de peu que ve a participar i a sumar-se, per tant, donant el seu suport al record i a la reivindicació. Per tant, animar-los a que no vinguin només a la Torre Motxa, que també, sinó que participen en el recorregut.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta nova commemoració. Gràcies a tots tres i continuem parlant. Un plaer.
Plaer, gràcies.
Vinga, gràcies.
Molt bé, gràcies.
¿Quieres que tus regalos sean únicos? ¿Quieres brillar estas fiestas? Visita McGlow Gallery. Bolsos personalizados, tocados para invitadas impecables, cinturones y boinas McGlow. Ah, y bisutería a tu gusto, con piedras y cristales naturales para tu mejor amigo invisible. En McGlow Gallery tenemos tus regalos perfectos. Visítanos en calle San Roque 29 de Villarreal. Javier Sánchez Consultores, correduría de seguros, 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para una mejor atención, nos trasladamos a Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
Jardinería Gil, bajo la gerencia de Miguel Folguiral, les desea unas felices fiestas. Que cada celebración vivida con sus familiares y amigos se convierta en un momento especial. Jardinería Gil. Para más información, llame al 690-230834.
Caro, caro, feo, muy caro. Paso de ir a Valencia, que no tengo furgoneta.
¿Pero qué haces?
Tengo que renovar los muebles y no encuentro nada que se me ajuste.
¿Por qué no me has preguntado antes? ¿Ves a Tot Descans? Yo me compré el mueble del comedor por menos de 300 euros y vinieron a montármelo gratis.
No lo había pensado y lo tengo cerca de casa.
Tot Descans, despertamos tu inspiración. Nos encontrarás en Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación.
So this is Christmas.
El Nadal és significat de moments especials, reencontres, reunions familiars, sorpreses emocionants. Fisiovila i Podonova volen estar al teu costat aquestes dates tan especials. Bon Nadal!
No escuches, no opines, no hagas eso, no seas así, no grites, no te rías, no te diviertas. ¿Aún deciden otros por ti? Nuevo Kia Rio desde 9.700 euros. Ahora, tú decides. Financiado con Santander Consumer FCS antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Hablamos con la Unión de Consumidores por varios temas, porque el primero de ellos es una noticia que saltaba el día después de Nochevieja, en el cual desalojaban y cerraban una discoteca en Benicàssim por doblar su aforo. Decenas de afectados eran de la localidad de Villarreal, también de Burriana o de Castellón. Entonces queremos que Juan Carlos Insa, de la Unión de Consumidores, nos diga ¿qué hacer? ¿Cómo actuar en estos casos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ya lo comentábamos, ¿no? Y salía en todos los medios de comunicación este desalojo, este cierre de una discoteca, porque la capacidad era de 300 personas y se llegaron a vender cerca de 800 entradas. No se puede permitir esto, ¿no?
No se puede permitir. Yo creo que es un tema muy grave. Imagino que a raíz de la denuncia que efectuó la policía local, Consumo abrirá un expediente sancionador a la empresa, sobre todo porque hubo un grave peligro para todos los asistentes. Hay que tener en cuenta que si se produce pues cualquier incidente y hay una avalancha, pues a partir de ahí puede pasar absolutamente de todo. Por lo tanto, entendemos que habría que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y en cualquier caso, los afectados obviamente también pueden reclamar el dinero de la entrada, porque en muchos casos ni siquiera pudieron pasar de la puerta.
Imagínate, estuvieron haciendo cola muchísimas horas, ¿no?
Pues no sé cuánto tiempo, porque el autobús, al menos el que salía de Villarreal, dicen que llegó un poco tarde. Entonces, dependiendo del lugar donde acudieron o si fueron por sus propios medios, hicieron más o menos cola, pero sí, parece ser que estuvieron bastante tiempo hasta que ya la gota colmó el vaso,
claro,
y que alguien decidió llamar a la policía.
Y además teniendo en cuenta que eran jóvenes, eran chavales de 16 años.
Sí, todos eran, parece ser, menores de edad, porque era una fiesta dirigida a ese colectivo. Estaba pensada para niños que por primera vez en su vida, también hay que destacarlo, celebraban el Año Nuevo con mucha ilusión, diciendo,
pobrecitos,
bueno, por una vez podemos salir y vamos a disfrutar nosotros solos. Y ante esto, desde luego, vamos, les derrumba todos los planes.
Qué desilusión,
Pues sí, una desilusión total, porque yo creo que hacía días que muchos de ellos estaban preparándose para la fiesta, porque para ellos era algo pues muy muy excepcional.
Por tanto, ¿de qué forma pueden reclamar el dinero, aunque no sea una cantidad así alarmante, pero simplemente por el hecho de reivindicarlo?
Sí, bueno, no son cantidades muy importantes. Estamos hablando de una entrada que a lo mejor oscila entre 12 y 20 euros, porque había varios precios, y luego el billete del autobús, que creo que eran 10 euros. Pues todo esto pueden reclamarlo a través de una hoja de reclamaciones, una reclamación que se puede dirigir a Consumo. Pueden pasar por la Oficina Municipal de Información al Consumidor y allí pues se les puede orientar a la hora de cómo confeccionarla.
Bueno, cambiamos ya de asunto, hablamos de otros temas, porque sabemos que una vez entra, ¿no?, el nuevo año, también con él entran subidas, ¿no?, y todos lo hemos podido detectar. Subidas, por ejemplo, en el gas, en la luz, en los carburantes también, ¿no?, a lo largo de este 2018. ¿Todo esto por qué es condicionado? ¿Por qué vemos que se refleja, ¿no?, en las facturas?
Bueno, más que subidas, hay anuncios de subidas.
Bueno, o sea, claro.
Las expectativas de que todo vaya subiendo. Porque, bueno, pues hay múltiples motivos. Pues el precio del petróleo a nivel internacional, eso repercutirá en la gasolina. El precio de la luz también está influido a su vez por el precio del petróleo y por una serie de subastas que se celebran entre distribuidores y que suelen ser bastante opacas, y en las que el consumidor queda un poco al margen respecto a los motivos por los cuales sube o baja. Nadie sabe muy bien a qué obedecen las subidas y a qué obedecen las bajadas. Y luego también nos encontramos con otro tipo de subidas, como por ejemplo peajes o el gas. Y en conjunto, yo creo que lo más destacable y lo peor de todo es que justamente afectan a servicios esenciales, de los cuales nadie puede prescindir, porque todo el mundo necesita luz, todo el mundo necesita gas, aunque sea a través del butano, y prácticamente ahora todo el mundo está comunicado. O sea, no hay nadie teléfono, que no tenga un teléfono, porque incluso las personas mayores, aunque no lo utilicen mucho, pero siempre necesitan un medio de contacto por si ocurre cualquier cosa.
¿También subirán las facturas de teléfono?
Las facturas de teléfono, en principio, lo que van a subir son lo que se llama paquetes en los que se incluye no solo el teléfono, sino otro tipo de servicios como, por ejemplo, datos de internet o televisión. Todo esto sí que parece que va a subir. O sea, lo que es la cuota del teléfono en sí, más o menos se mantiene.
¿Y no puede ser que esto sea como una norma no escrita, que las mismas compañías o las mismas empresas se marcan con la llegada del nuevo año? Vamos a subir precios.
Sí, en principio, en teoría, cada una de ellas es independiente, pero a la hora de la verdad parece como si se pusieran de acuerdo. O sea, sube una y al cabo de una semana, bueno, pues nosotros también lo habíamos decidido, vamos a subir. Y a las dos semanas es la tercera o la cuarta. Claro, es un poco extraño, sí. Yo creo que da la sensación de que en el fondo parece como si ya se concertaran para decir, bueno, vamos a subir todos.
Y todo esto sin subida de salarios, que es lo indignante, ¿no?
Sí, todo eso sin subida de salarios, que yo creo que es lo peor, y más que sin subida de salarios, con salarios que no se corresponden con el nivel de vida, ¿no?, para llevar una vida más o menos normal, porque sobre todo para aquellas personas que pues no tienen un contrato a tiempo completo, sino que son contratos parciales, por horas, entonces es prácticamente imposible asumir todos estos gastos y desde luego tienen que renunciar a alguna cosa.
¿Y qué hacemos los consumidores frente a esto? ¿Nos resignamos?
Bueno, no, yo creo que no hay que resignarse. Al final, pues realmente entiendo que las protestas siempre acaban en algo positivo, aunque sea a medio y largo plazo. Da la sensación de que todo se mantiene, de que no hay ningún cambio. Pero si vemos una evolución en el paso del tiempo y con el paso de los años, yo creo que se ha avanzado bastante, aunque también es cierto que todavía quedan muchos oligopolios, quedan muchas resistencias y, en fin, es cuestión de ir avanzando poco a poco.
Lo único que hemos notado, o que notaremos, mejor dicho, bajada en los aeropuertos.
Sí, bajada.
2,2% es lo que yo he podido leer.
Sí, aunque tampoco es un medio que se utilice de mucho. Al menos las tarifas de tren también se congelan, eso sigue siendo positivo, con un servicio un poco deficiente. Todavía no comienza a repuntar de ninguna manera. Y bueno, al menos en eso sí que podemos ser un poco positivos, en el sentido de que no suben los medios de transporte más utilizados, pero el servicio todavía deja mucho que desear.
Claro. ¿Aconsejas comparar ¿Comparar precios entre competencia?
Sí, siempre, pero sobre todo leyendo las condiciones, porque claro, es posible que a ti te vendan un precio inferior, pero a cambio de contratar, por ejemplo, otro servicio adicional que tú no vas a utilizar. Entonces te pueden decir, no, es que además de esa bajada de precio vas a tener también este otro servicio que es fantástico, por ejemplo, un mantenimiento de 24 horas que es maravilloso, pero que luego no usas en todo el año y que equivale a esa bajada de precio que te han vendido. Es decir, que al final no solo estás pagando lo mismo, sino que incluso puedes pagar algo más, aunque te hayan disminuido lo que es el coste del servicio como tal. Por lo tanto, mucho ojo con estas ofertas y hay que verlo todo en su conjunto.
Juan Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.